masturbation. Certain matters require discretion and finesse. That's the kind of thing you're good at.
Wear your good suit.
This is my
Això que sentim és una de les sensacions d'aquestes últimes hores. És Perry Mason, un clàssic que torna en forma de petita pantalla. Marta Ferrer, Pablo Carreras, bon dia, bona hora de nou.
Hola, bon dia.
Ja ho has vist, no, Marta, això, tu?
Sí, he vist el primer capítol, que és el que de moment està disponible a l'HBO. En principi, avui surt el nou als Estats Units, per tant, nosaltres el tindrem demà.
Però escolta'm una cosa, és a dir, Netflix acostuma a penjar totes les temporades senceres i HBO no tant, no?
No tant. Això depèn molt de cada plataforma de streaming. Amazon també acostuma a penjar-les totes senceres. Netflix normalment també ho fa, el que passa és que a vegades quan són sèries, com la setmana passada, per exemple, que parlàvem de Snowpiercer, quan són sèries que també s'emeten en altres cadenes de normalment de televisió americana, doncs sí que o s'esperen fins que s'hagi emet sencera o les emeten un capítol per capítol.
Jo conec gent que són consumidors de sèries i s'esperen a tenir tota la temporada sencera per no mirar capítol per capítol.
És que ens hem acostumat ja a tenir-ho tot de cop. Llavors, clar, mola molt tenir tota una sèrie que t'agrada i saps que tens 6 capítols i llavors hi ha gent que s'espera, suposo, per això. Per
és que és un, jo, em va passar amb Killing Eve aquesta última temporada, que anàvem penjant un capítol cada setmana i... O sigui, tu en vols més, no?
Sí,
costa
molt.
I més si són capítols de 40 minuts.
Exacte. A mi en Perry Mason, per exemple, m'ha passat, que vaig veure el primer i em va agradar molt i et deixa amb moltes ganes del segon i, clar, t'has d'esperar una...
Però segur que hi ha estudis també per saber si realment acabes consumint més sèries, si les pots mirar seguides, que si és cada setmana, no? Perquè també potser pots tenir-ne ganes en aquell moment, però després, al cap d'uns dies, la deixes, l'acabes deixant, no? Vull dir
sí.
Que no ho sé.
Jo crec que en consumeixo més si les veig del tirón, diguéssim.
Totes seguides. Perry Mason, què tal això?
Bé, bastant bé. A veure, és veritat que només tenim un capítol i llavors a vegades és difícil dir si una sèrie és bona només pel primer capítol i jo sempre sóc partidària de que si una sèrie té un gran primer capítol, doncs és molt difícil que després vagi a pitjor. Passa, perquè hi ha vegades que hi ha sèries que tenen un primer capítol i un segon capítol espectacular i acaben molt, molt avall. Però jo crec que tal i com han presentat aquesta sèrie, costarà molt que no vagi a millor. Ells la presenten com un remake de Perry Mason, que si recordem és aquest famós personatge que és original dels llibres d'Earl Stanley Gardner, però que a nosaltres aquí ens sona molt, sobretot a Catalunya, perquè TV3 va emetre durant molts anys la famosa sèrie de televisió, si la recordeu, que l'havien fet als anys 50-60, que era en blanc i negre, i era aquest personatge que era un advocat de Los Angeles que una mica lluitava pels casos més desesperants, els que ningú volia, no? Els que sovint tractaven doncs, amb assassins o amb personatges que no eren d'una moralitat clara, i llavors els defensava. I llavors el seu personatge era com molt clar, era molt blanc en aquest sentit. I ara a l'HBO venen això com un remake, també perquè ara estan molt de moda els reboots, els remakes, els revivals, no? Estan fent de tot. Però, en realitat, de remake en té molt poc, aquesta versió de Perry Mason, perquè bàsicament el que han fet és agafar el nom del personatge, que en el fons és una mica una marca, i fer-lo servir per crear un altre personatge que no té res a veure. Perry Mason era un advocat famós, aquí ni és advocat ni és famós, és un detectiu privat que viu a la Los Angeles dels anys 20, que és la Los Angeles de la Gran Depressió, que ha estat combatent a la guerra, que és un personatge molt fosc, amb una moralitat molt poc clara, que està bastant traumat, que té molts problemes, i llavors la sèrie comença amb que ell accepta rebre un cas que li encarreguen sobre l'assassinat bastant grotesc d'un nadó a qui també havien raptat. I llavors sembla que la sèrie el que fa és presentar-te una mica una mena de prequela del personatge que acabarà sent Perry Mason. És com que la sèrie et va fent camí fins que arribi a ser aquest gran advocat, però de moment no hi ha arribat. I llavors t'explica una mica la història de com arriba a ser aquest personatge que al final tots coneixem.
Com està gravada aquesta sèrie?
Clar, és molt curiós perquè jugant amb la idea de que l'han situat en la Los Angeles dels anys 20, la sèrie gairebé sembla un film noir. Sembla una d'aquelles pel·lícules del Hollywood clàssic dels anys 50, no? Tu estàs mirant la sèrie i en qualsevol moment t'esperes que t'aparegui Humphrey Bogart per la porta amb un cigarro i et deixin una frase d'aquelles que et deixa com congelat, i no és ben bé així, però sí que és veritat que el personatge de Perry Mason està molt inspirat en aquests personatges de film noir, i llavors crec que la gent que és fan d'aquest Hollywood clàssic doncs s'hi enganxarà de seguida, perquè és que és bàsicament així i està molt ben fet, i llavors potser els fans de Perry Mason queden una mica decebuts perquè no són exactament el que s'esperaven.
I'd like each of you to get up and tell us a 5-minute story about your summer.
Això que sentim és una de les sensacions d'aquest últim any, és eufòria. En parlàvem fa una estona amb la Clara Peia I avui també és un dia assenyalat també per parlar-ne, no, Paula Carreras? Perquè és una sèrie que jo vaig veure i que em va encantar, eh?
Sí, és que està molt bé. Està molt bé. És una sèrie que està a HBO, hi ha una temporada, i és una sèrie que explica... jo crec que es podria dir que és una sèrie típica d'institut americà, el que passa és que actualitzada. És a dir, no és un High School Musical que tot és del color, de color rosa i amb purpurina, sinó que ho baixa tot a la terra i ho exagera tot molt. És a dir, t'explica la història d'una generació molt concreta, que és la generació Z, i que segurament molta gent ha criminalitzat en el sentit de que criminalitzar no els ha fet criminals, simplement són una mica escèptics amb aquesta generació, de dir, són una generació enganxada a les pantalles, una generació que no farà res de bo, que estan tot el dia drogant, que estan tot el dia de festa, que no tenen interessos, i llavors agafa tot això i diu, ok, aquesta és la generació Z, però anem a explicar-la des del punt de vista de la pròpia generació Z. Llavors, el que t'explica el punt de partida és la protagonista, que és la Rue, una noia de 17 anys que va néixer poc després de l'accident de les Torres Bessones, de l'atemptat de les Torres Bessones, i amb 17 anys té una sobredosi brutal i torna d'una rehabilitació molt bèstia, i a partir d'aquí és com la reincorporació de la Rue al poble d'on venia, etc. Llavors, a la Rue, en aquesta reincorporació, l'ajuda una amiga seva nova, que és la Jules, que la interpreta la Hunter Schafer, no sé si ho he pronunciat bé, això, que és aquesta actriu trans de la que parlàvem abans amb la Clara Peya i el Marc Llinàs, que jo crec que precisament està molt bé perquè és una actriu trans que interpreta una noia trans, però és que, a més, el fet de ser trans no és el principal motor i el principal conflicte que té aquest personatge. És un personatge que aporta moltíssim a la sèrie, de fet és coprotagonista, per tant, és un personatge que el coneixes, que t'explica la història, que acompanya la protagonista en aquest procés de desintoxicació, i, a més, és un personatge que té moltes altres coses a explicar més enllà del fet de ser trans.
Per tant, també la recomanem moltíssim. Aquest Eufòria, hi haurà més temporades, no, d'això? Perquè crec que només n'hi ha una, no?
Només n'hi ha una, de moment. Va acabar bastant rodona, per tant, si volguessin tornar a fer una segona temporada, hauria de ser una altra història completament diferent, perquè la història que explicaven a la primera temporada va acabar bastant tancada. Tant de bo n'hi hagi una altra, perquè va tenir moltíssim d'èxit i segur que és la típica sèrie que HBO, per poc que pugui, la repesca.
The name's Doctor. The Doctor.
The security of this entire planet is at stake. Can we rely upon you?
I'm not where I wanted to be, but I can work with this.
Doctor Who.
Marta.
Doctor Who, sí. Una de les grans sèries de ciència-ficció de la història. En realitat, jo crec que si haguéssim de fer un top 3 de sèries de ciència-ficció, m'atreviria a dir que segurament seria o la primera o la segona. És una sèrie molt característica i molt peculiar. És anglesa i la primera peculiaritat que ja té és que s'emet des dels anys 60. El primer capítol es va emetre el 1963 i llavors la gràcia és que la premissa ja és molt de ciència-ficció, però és que narra les aventures, les històries d'un alienígena que té forma de persona humana, que és un, per nosaltres és un humà, i que viatja en el temps i en l'espai a través d'una cabina, que és una mena de cabina telefònica com les que veiem a Londres, per exemple, les cabines vermelles. En aquest cas és una cabina blau, que per dins és més gran, és una mica com la bossa de la Mary Poppins, i llavors viatja això en l'espai i en el temps, normalment acompanyada, com ara veurem, també d'un o dos humans, normalment noies, doncs, que l'acompanyen en aquestes aventures. És una sèrie meravellosa perquè no té límits. A part de que hi ha moltíssims capítols i moltíssimes temporades, perquè fa més de 50 anys que s'emet, la gràcia de Doctor Who és que com tens viatges en el temps i en l'espai, pots fer de tot. O sigui, si tu en un capítol vols anar a mar, doncs pots anar a mar. Si vols anar a veure els dinosaures, pots anar a veure els dinosaures. I llavors cada capítol és una aventura que no té res a veure amb l'anterior, que no tindrà res a veure amb el que ve després, i no saps mai què esperar-te. Jo m'imagino ser guionista de Doctor Who deu ser de les millors feines de la història, perquè com no tens límit, mentre tot el que escriguis ho fiquis dins de la lògica de la sèrie, que realment és molt àmplia i molt extensa, tot val.
I amb el càsting què va passar?
Va passar que una de les peculiaritats d'aquesta sèrie és que el personatge del doctor, o la doctora en aquest cas, passa una mica com James Bond, no? James Bond al llarg dels anys sempre és el mateix personatge, sempre és aquest espia.
Però canvien els protes.
Exacte, però al llarg de la història ha tingut doncs, molts actors, moltes interpretacions. Doncs amb Doctor Who passa exactament el mateix, que durant tots aquests anys els actors han anat canviant. Clar, això fa que no només que hagi durat tant de temps, no? Perquè al final vas canviant i cada actor aporta una cosa diferent, sinó que passa una cosa molt peculiar, que és que, per exemple, el meu doctor preferit doncs, serà diferent del teu, serà diferent del de la Paula, i fa que tu et puguis enganxar en qualsevol moment de la sèrie. No cal que et miris el primer capítol que es va emetre el 63, sinó que et pots veure doncs, el primer capítol del desè doctor o del 13è. Va passar que l'últim doctor que van fer el càsting, no?, que van agafar, és una dona. Clar, de 13 doctors que hi ha hagut al llarg de la història, és la primera dona que ha interpretat aquest paper. Clar, hi va haver un gran rebombori quan es va anunciar, perquè molts fans, la majoria desafortunadament doncs, una mica masclistes, es van queixar i van dir que el personatge del doctor no el podia interpretar una dona, perquè si durant tots aquests anys havia sigut un home, no, com ara havia de ser una dona. L'actriu que l'interpreta és la Jodie Whittaker, que és una gran actriu que potser sona de Broadchurch. Pel paper de doctor han passat actors com Matt Smith, per exemple, que ara fa de príncep Philip a The Crown. Se'l va donar a conèixer perquè va fer doctor, David Tennant, moltíssims. I quan van anunciar el seu càsting, doncs la pobra va rebre moltes crítiques i fins i tot molta gent va arribar a fer boicot a la sèrie, cosa que a mi em sembla bastant estúpid, perquè al final parteixes d'una base de que és un personatge que és un alienígena, que té dos cors, que viatja per l'espai del temps, i crec que l'últim problema nostre hauria de ser si té cara d'home o té cara de dona. Well, the following pupils, please report to Sister Michael's office. Erin Quinn, Claire Devlin, Michelle Mallon, Orly McCool, and the wee English fella. Don't forget expelled.
I això és Derry Girls, Paula, que és una sèrie que també triomfa moltíssim i que va al voltant de 5 adolescents, no?
Sí, és una sèrie boníssima, està a Netflix, són dues temporades de 6 capítols de 25 minuts, són capítols curtíssims i les temporades te les poleixes en molt poc temps. I és la història de 5 amigues de la Irlanda dels anys 90 que tenen les aventures típiques de 5 amigues adolescents quan van a l'escola, quan estan a casa, etc. No? Llavors, la gràcia de tot això és que és una sèrie que és una comèdia absolutament molt bona, que l'humor no és gens blanc, que realment hi ha molta incorrecció política, són personatges tal com Raja. Si la veus en versió original, jo ho recomano moltíssim, perquè hi ha aquest anglès d'Irlanda que és tan propi, aquest accent que necessites subtítols, perquè la majoria de gent aquest anglès a vegades se t'escapen coses, i explica la història d'això, no? de cinc noies i un noi, quatre noies i un noi, de fet, que van a un institut religiós, i llavors hi ha un personatge aquí que també és molt interessant i que és absolutament clau, que és la monja, una de les professores de l'escola, que és la germana Michelle, que és una monja que trenca tots els motlles possibles, perquè no és gens la imatge que tenim qualsevol de nosaltres d'una monja, una monja diguéssim que amb molta mala llet, molt violenta en les formes, també és molt incorrecta políticament, i la veritat és que és molt, molt divertida. De fet, aquesta sèrie va triomfar perquè The Guardian la va incloure en una de les llistes de les millors sèries que no et pots perdre d'aquest any, tal. Llavors, a partir d'aquí va començar a guanyar molts espectadors i s'ha convertit en una sèrie que hi ha molta gent que l'ha seguit i que és molt, molt divertida.
Mm-hmm. Encara una altra proposta, sí, una proposta que sona així.
¿Qué haces?
¿Qué?
¿Qué has hecho?
Es que me veo reflejada en el espejo.
Això que sona és drama. Fa uns dies la Paula Carreras i la Marta Ferrins en parlaven aquí al suplement, però és que, a més, això ara arriba a TV3. La protagonista, Elisabet Casanovas. Bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé.
Això ja es va estrenar fa uns dies a Place, no? I a partir de demà arriba a TV3, després d'aquest gran èxit que ha tingut, Elisabet, que també tenim ganes ara de poder-te veure a la tele catalana, no?
Sí. No, totalment. Estem molt contents. Estem molt contents perquè, sí, perquè de cop també és veritat que es va estrenar fa un temps i es va estrenar a una plataforma que es diu Place, que crec que té un públic com molt fet, que té un target molt concret, i de cop crec que també estrenant el TV3 ho eixampla a altres tipus de públic, i això crec que és positiu.
Elisabet, una pregunta. A TV3 s'emetrà tal qual en versió original, perquè és una sèrie que és absolutament bilingüe.
Sí, de fet no sé si és absolutament bilingüe, crec que és, potser està la cosa al 60-40%, no?
Però està molt ajustat, sí.
Crec que hi ha més català però sí, jo ho veig positiu, perquè en el fons crec que és la història concreta d'uns personatges que viuen a Barcelona i jo ho trobo versemblant que s'hagi optat per... Vull dir que crec que enriqueix l'univers que la sèrie pretén explicar. Uh-huh. I de la mateixa manera que l'Ignatius Ferrai, que és l'actor que fa del meu pare, també és canari i també s'ha mantingut que el personatge ho sigui, no?
Uh-huh. I a tu també et toca posar accent estrany o no?
Sí.
Bueno, sí, accent ser... estrany, vull dir, accent canari, suposo, no?
Sí, 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 això va ser com una decisió de direcció, perdó, que la Ginesta Guindal, que és la directora, ho va veure molt clar des del primer moment, que ella deia, vale, o sigui, segons la relació que tenen aquests dos, no, pare i filla, és una relació que potser no ha sigut molt constant, molt tal, que no han viscut sempre junts, però bueno, ella creia que era versemblant optar per, quan ells dos parlessin, que l'Àfrica, quan parlés amb el seu pare, doncs ho fes també en accent canari. I jo estava molt cagada, perquè pensava, mare de Déu, espero no ofendre, però la Ginesta també em deia, és que és igual si no és un canari superperfecte, perquè també és un personatge que viu a Barcelona, que...
I com ho assages, això? Com ho entrenes, això? Et busques algun lingüista, algú que t'ajuda...
Sí, de fet, jo vaig trucar a la Mònica López perquè ella va néixer allà i el fet que ella també sigui actriu i li podia posar una consciència que em podia traspassar d'una manera una mica més, no ho sé, teòricament concreta, no? En plan, jo què sé, quan certes vocals s'ajunten, sona així, i fer-me posar consciència en coses. Aleshores, primer li vaig demanar ajuda a ella, que em va ajudar en coses concretes, bueno, és igual. I després li vaig demanar a l'Ignatius que, bueno, que quan parléssim, doncs jo intentaria com mimetitzar-me amb ell. Però va ser una mica boig, perquè tampoc va haver-hi molt, 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 molt temps per fer una gran preparació en aquest sentit.
A més, la història explica la història del teu personatge, que és l'Àfrica, que es queda embarassada i que ha d'explicar als possibles pares la seva situació, no? Llavors, no sé si això farà que TV3 connecti també amb tot un públic jove que segurament, ara que ha acabat les de l'hoquei, es trobarà a faltar, no?
Sí, a veure, crec que no he entès la pregunta.
Vull dir que jo crec que Drama segurament servirà a TV3 per connectar amb el públic jove, no? Perquè és una sèrie que, sí, que clarament el públic jove s'hi pot sentir superidentificat.
Sí, jo crec que sí. I sí, i a més, crec que una de les coses que a mi m'agraden és que, respecte al que tu dius, és que ella no sap de qui és, ella té molt clara la decisió que vol avortar, que no és el moment... I crec que la sèrie no parla de la recerca del pare ni ho pretén fer, sinó que simplement el personatge vol responsabilitzar l'altre de tota la moguda que li està passant, no? I crec que, i això a mi m'agrada, perquè no, ella no necessita saber exactament de qui és o jo què sé, o no hi ha cap història rere fons de... ella en té clar que vol avortar.
Drama, a partir de demà també a TV3 amb l'Elisabet Casanovas. Ha anat bé el confinament, Elisabet?
Sí, bastant. Sí, bueno, sí.
Bueno, t'ho has de pensar una mica, per això, veig, eh? Vull dir, amb alts i baixos, com tothom, suposo.
Sí, suposo que sí. Però, bueno, jo què sé, és que també crec que hi ha gent que ho ha passat molt malament i jo no m'atreviria a queixar-me pas de... que mira, que en el fons... Vull dir que jo visc amb els meus companys de pis, estem la mar de bé i tot...
I ja saps quan tornaràs a treballar?
Sí, de fet, ahir vam acabar el rodatge d'una pel·lícula que es diu Xavales, que l'estàvem gravant just abans del confinament, al mes de març, vam parar la meitat i el 15 de juny ho vam reprendre. I ahir vam acabar de rodar.
Molt bé. Doncs sí. Ens n'alegrem. Elisabet Casanovas, moltes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.